L'Amor recull avui la primera xerrada des de la seva inauguració i tractarà sobre educació. Anirà a càrrec del portaveu del sindicat Usted Castell, Ramon Font. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El títol d'aquesta xerrada, d'aquest debat, és l'educació que volem. Quina és l'educació que volem?
Bé, de moment tenim els problemes aquests que hem tingut amb totes les acusacions d'adoctrinament, amb les denúncies, que per sort la de la Seu ja s'ha arxivat, encara queda la del Palau. Tots els problemes que hem tingut amb el 155, aquest seria un escenari, llavors s'hauria de fer un retrat de l'educació actual, no? Amb una LEC que no ens serveix per tenir una educació igualitària en aquest país, una educació que doni igualtat d'oportunitats, on te doni més cohesió social, i l'educació que volem, així en resum, seria sobretot una educació, doncs, per exemple, gratuïta, des de bressol, escoles bressol, tota la que seria la infantil i la primària, amb els menjadors, amb el material, amb tot el que no creés discriminació per motius de renda entre l'alumnat. Llavors hi ha la que ja tothom coneix més, que és la de la universitat, que s'ha destapat d'una manera doncs, desorbitada, prohibitiva per moltes famílies. El tema dels graus s'han multiplicat per 10 de l'època que jo estudiava. Els màsters, doncs, poden costar 3.000, 6.000, fins a 27.500 euros en universitats públiques. Abans els màsters els feia qui volia, ara un té el grau en dret i si no fa el màster no pot ser advocat. Abans només s'havia de col·legiar. Seria una educació que no s'agregués. La segregació escolar és molt important. De fet, Calella és un exemple de segregació escolar. Hi ha altres llocs que no tant. Ahir vaig estar a Manresa. Manresa és un exemple molt clar de segregació escolar. De fet, segurament, juntament amb l'infrafinançament, serien els dos problemes més importants de l'educació a Catalunya. El tema de la segregació té molt a veure amb el que es diu de la llibertat d'elecció de centre, no? La llibertat d'escollir de les famílies es prioritza per sobre del dret a l'educació. Si ajuntem tots els nens de condicions socials i culturals amb guetos, que de vegades passa, i altres, doncs, més elitistes, doncs això fa que anem cap a una societat que no és igualitària, no? Que és cada cop més fracturada. Hi ha l'altre tema, que seria la democràcia als centres, que és un problema, no? Amb la LEC, la LOMCE encara ho ha agreujat més, on l'estructura del sistema és molt piramidal. Es va escollir les direccions des de l'administració, les direccions cada cop tenen més poder per escollir en el professorat, i a més les famílies no poden participar de totes aquestes decisions. Hi ha el tema del finançament, que hauria de ser com a mínim el triple. De vegades se'ns compara amb Finlàndia, i Finlàndia té un 7% del producte interior brut destinat a educació. Nosaltres tenim un 2,14%. Això seria gairebé triplicar-ho, no?, per anar bé. I llavors, lògicament, pels mateixos motius de cohesió social, seria una educació, doncs, en català, perquè el català és el que dona la igualtat d'oportunitats, perquè la gent pugui escollir la colla amb la que vol relacionar-se, perquè es pugui enamorar amb la llengua que vulgui, i també per accedir a la renda, no?, que és l'únic mecanisme d'accés a la renda que tenen els pobres és el treball, i nosaltres hem aconseguit que el català no sigui una barrera per accedir al món laboral.
Comentava aquesta segregació escolar que hi ha aquí a Calella. Per què creu que passa?
Doncs perquè hi ha unes quotes, perquè hi ha unes tradicions de portar les famílies en determinades escoles, i només cal passejar-se a les 9 del matí pels centres o a les 8 del matí pels de secundària per veure una mica la composició sociològica de cada centre. Això al futur de la societat no ajuda gens, no? I de fet, de vegades un pensa si això no és premeditat, no? Que és que es vol tenir, doncs, una classe mitjana que porti els negocis i una classe treballadora que treballi per 4 duros, sense drets laborals, i si pot ser calladeta, que l'ambient cada cop menys democràtic dels centres ajuda, doncs millor. I per tant, de vegades diuen si està mal planificat. Jo penso que darrerament, en els darrers anys, s'ha anat planificant cap a una societat, no? En l'espai aquest europeu, doncs ens han donat un lloc, no? Que és, hem de ser espanyols, això ja ens ho ha dit la Comissió Europea i tothom, hem de ser els que servim els cubates als turistes quan venen, si pot ser cada cop més barat per ser competitius millor, i no una societat amb un sistema productiu diferent i amb... que Calella, clar, seria molt extrem, no? Però a tot el país en realitat s'està tirant cap a l'exportació, s'està tirant cap al turisme i l'especialització nostra és tenir la mà d'obra cada cop més precaritzada. En aquest sentit, el sistema educatiu ajuda.
Ens trobem en els últims dies ja de curs, de cara al curs vinent, que és el primer en el que s'hauria de treballar, el que s'hauria de posar mà.
Doncs un dels problemes del 155 ha estat que no tenim pressupost i el curs comença al setembre. Fer un pressupost, ja ho va dir l'Aragonès l'altre dia, que pel 18 serà bastant inviable, tot i que si m'ho demanessin a mi diria encara que sigui al desembre tanqueu perquè hi ha coses a arreglar, però ara ja estem pensant, és una mica vosaltres, potser se us fa estrany que us ho digui, però ara el redreç estaria més aviat cap al curs 19-20, perquè el 18-19 són 4 dies, per uns pressupostos són 4 dies, el 155 ha prorrogat els pressupostos en un context de creixement econòmic i el tema de l'infrafinançament és un problema molt, molt seriós. L'altra cosa és que s'han tancat 48 línies públiques i seran obert 26 de concertades. Això sí que es podria arreglar encara i l'administració hauria de mantenir línies. La baixada demogràfica hauria de servir per disminuir ràtios i per millorar la qualitat del sistema educatiu.
Avui acabava la selectivitat. Quina valoració es fa des del sindicat de professors de la valoració de la selectivitat d'aquest any 2018?
Bé, la selectivitat és un mal tràngol per l'alumnat, és evident, no? És dels pitjors records que els hi queden de tot el sistema educatiu en els alumnes, però de fet és una manera d'igualar, perquè en alguns casos es veu que s'inflen notes en alguns centres i en canvi la selectivitat una mica pot igualar. Ara, clar, com a sistema, i això és un tema important, el tema de les avaluacions, si només és a la selectivitat, encara, però ara cada cop s'avaluen més les competències bàsiques, cada cop a més cursos, i ens podem trobar amb el model educació-autoescola, no? que no et preparen per aprendre a conduir, sinó que et preparen per tenir el carnet, no? I això l'escola no s'ho hauria de permetre.
Feia pocs dies, fa setmanes, que es va conèixer el nom del nou conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. Quina és la seva opinió sobre aquest conseller?
Doncs és una persona preparada pel... sap el que té entre mans, que això no ha passat sempre amb les darreres conselleres, doncs la Clara Ponsatí va venir el que va venir, que era sobretot a fer el referèndum, cosa que aplaudim, però no era una experta en el sistema educatiu, de fet havia estat molts anys a fora i no sabia el que tenia entre mans. La Meritxell Ruiz era una economista que havia estat sota la Rigau, la consellera, perdó, i clar, tenia l'experiència que tenia, però no coneixia el món educatiu. De vegades, quan parlaves amb ella, veies que no entenia el que li estaves dient o parlava sense coneixement del que li havien dit que havia de dir, i això era un problema. Això en Bargalló no ho té, i és una oportunitat que té ara el departament per reconciliar-se amb el professorat, que porta com a mínim una dècada doncs amb una mala relació, molt, molt deteriorada, perquè totes les retallades han anat a sobre del professorat pràcticament i de les condicions de treball que després impliquen una pèrdua de qualitat educativa. I també una oportunitat de reconciliar-se amb l'escola pública, perquè com us deia, doncs 47 línies tancades de pública i 26 obertes de concertada, quan l'inici de la concertada era que cobrís allà on no arribava la pública, doncs clar, de fet, tota la retallada, si mires els pressupostos del 2010 i mires els del 17, tota la retallada ha anat a sobre de la pública. La concertada fins i tot ha pujat una mica i hi ha una cosa que sobta, que és que els companys de la concertada han rebut les mateixes retallades salarials que nosaltres i de condicions laborals. I dius, a veure, si encara incrementa i el professorat de la concertada rep les mateixes retallades, aquí hi ha algú que està fent l'agost.
Aquí a Calella, precisament ara el tercer trimestre s'han traslladat a l'escola pública Salicru. No sé si ha tingut l'oportunitat de veure-la, què li sembla?
Malauradament estic segrestat i puc fer molt poca vida calellenca perquè estic sempre a Barcelona, estic, clar, jo us parlo de les línies de tot el país, sempre estem en meses de negociació generals per tot Catalunya i espero poder tornar a Calella per poder viure la realitat de Calella més a prop. Jo no crec que trigui gaire.
De cara ara a la temporada d'estiu, què és el que recomanen els alumnes? Han de fer quadernets d'estiu per anar continuant, per no perdre aquest ritme?
L'estiu és per estiuejar, eh? Llavors, això és molt important, i més en aquesta edat, jo crec que tots quan mirem enrere el millor record que tenim és a l'estiu, no? Quan érem petits i això s'ha de mantenir. I l'hivern i el temps escolar s'ha d'aprofitar molt bé i l'estiu també s'ha d'aprofitar molt bé i gaudir-lo.
Vacances, doncs.
Vacances, clarament.
Doncs Ramon Font, portaveu del sindicat Hostecasters, moltes gràcies.
A vosaltres.